91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana Ripollet ha recuperat la normalitat després de l'estiu amb l'inici del nou curs escolar. Més de 5.000 nens i nenes van reprendre dimecres les classes. La novetat d'enguany ha estat l'entrada en funcionament del parvulari del nou CEIP Pinatons. Tot un curs per endavant on els alumnes tenen al seu abast un ampli nombre de recursos educatius recollits a la guia d'activitats. Cal dir que aquesta normalitat a la que fèiem referència hem arribat amb un bon regust, el de la Festa Major, que tot i caure molt d'hora al calendari ha comptat amb una bona valoració, tant per part dels ciutadans, que s'hi van tornar a volcar amb la major part de les activitats, com per part de la comissió organitzadora. Però la setmana a Ripollet ha comptat amb d'altres notícies destacades, coneguem-les als titulars. L'Associació d'Afectats per l'Amiant presenta una demanda pionera contra l'empresa Uralita. Francina Ricard.
Sense precedents a Espanya, aquesta demanda representarà 48 persones que, tot nit i no treballar a l'empresa, demanaran indemnitzacions per danys físics i morals com a malalts passius, ja sigui per parentesca amb algun afectat o bé per proximitat del seu domicili amb la fàbrica.
Més de 40 cursos i tallers al Centre Cultural.
El Patronat Municipal de Cultura i Joventut inicia el proper 1 d'octubre la programació de cursos i tallers del Centre Cultural. Entre el 12 i 17 d'octubre, els nous alumnes, els que es portin més de 3 anys, hauran de tramitar la preinscripció. Després del sorteig de places, la matrícula s'obrirà el proper 24 de setembre.
Detingut un home quan intentava agredir la seva dona a la via pública.
Els veïns van alertar la policia local quan la dona, que acabava de patir una agressió al seu domicili, va sortir al carrer per demanar ajuda. Els agents van aconseguir detenir a temps l'individu, qui va mostrar una forta resistència. Aquesta és la desena detenció realitzada enguany per violència domèstica.
El Centre Ocupacional de Ripollet rebrà una subvenció de 600.000 euros per part de la Generalitat.
Aquesta subvenció, impulsada pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, s'emmarca en les polítiques socials del govern i servirà per ampliar les places d'aquest nou centre, ubicat al carrer Pedró de Ripollet. Els terrenys que ocupa estan cedits per l'Ajuntament per un període de 50 anys.
L'Espingari celebra 25 anys d'història.
El grup Montcadenc d'Havaneres Espingari va inaugurar el passat dimecres 5 de setembre una mostra d'imatges al Centre Cultural. Aquest proper dissabte presentaran un nou disc en un emotiu concert que recrearà les seves primeres actuacions.
Exposició de videoart al Centre Cultural.
A partir del 15 de setembre, la Sala d'Art del Centre Cultural acollirà una de les mostres més arriscades que ha proposat el Patronat Municipal de Cultura i Joventut fins ara. Sessió contínua, un conjunt de treballs videogràfics realitzats per diferents autors contemporanis.
La CRAC presenta dues noves activitats amb motiu de l'any Brull.
La Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals s'ha adherit a la celebració amb l'exposició El món del treball industrial a Catalunya del primer terç del segle XX i la 17a trobada de gegants de Ripollet.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Com comentàvem al principi de l'informatiu, ahir la tarda l'Associació d'Afectats per l'Amiant va fer pública la seva intenció de presentar una demanda civil i col·lectiva de 48 malalts passius afectats per l'amiant. Aquestes persones tenien algun vincle amb l'empresa Uralita, ja sigui per parentesc amb els treballadors o per proximitat al seu domicili. Laia Prats, bona tarda.
Bona tarda. L'associació ha encomanat aquesta tasca al Gabinet Jurídic Roca Junyent, que, tot i que no hi ha precedents, ha assumit l'encàrrec amb molta força. Ho explicava ahir en roda de premsa Màrius Miró, un dels advocats del gabinet.
No existeix precedent a Espanya d'una demanda d'aquest tipus de persones que no hagin tingut una relació laboral, la qual cosa no ens fa cap por i creiem que sigui cap obstacle, i estem molt contents que hagin confiat aquesta causa i creiem.
La demanda contempla indemnitzacions per danys físics i morals. Això ha suposat un gran procés d'investigació per demostrar amb informes mèdics que aquests danys existien. Màrius Miró explicava també quins poden ser els imports que rebran els afectats en cas que la demanda arribi a bon port.
En aplicació, per exemple, del barem de la llei de l'automòbil, que clar, en aquest cas no existeix relació laboral i és diferent, doncs podem parlar del més lleu de 5.000 euros fins a quantitats en altres casos que per una persona sobrepassen els 100.000 o 120.000 euros pot arribar a passar, no? Ja en el cas de morts, i depèn de les càrregues familiars que hagin deixat aquestes persones.
Tot i que en aquesta primera demanda col·lectiva només hi participen 48 persones, l'associació assegura que existeixen més de 700 casos amb un diagnòstic mèdic que demostra que estan afectats per l'amiant. D'altra banda, el Gabinet Jurídic de la UGT també du a terme les seves respectives reclamacions a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i a l'empresa Uralita per aconseguir que aquesta reconegui la seva responsabilitat en la malaltia dels treballadors.
D'aquí una estona ens acompanyaran a l'estudi Salvador Mañosa, Leontí Trabalón, president i secretari, respectivament, de l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet. I passem a una altra notícia, una altra d'aquestes informacions estrella de la setmana ha estat la tornada a l'escola. Més de 5.000 alumnes han començat les classes, alguns d'ells en noves instal·lacions, com és el cas del CEI pels Pinatons.
Durant aquest estiu, tant l'Ajuntament com la Generalitat han aprofitat per fer obres de millora i manteniment a diversos edificis educatius. El consistori ha encarregat, entre d'altres treballs, la construcció d'una ludoteca i un vestidor a l'escola Anselm Clavé. El Departament d'Educació de la Generalitat, per la seva banda, ha finançat la reforma del parvulari del CEI Ginesta, la coberta de la pista esportiva de l'antic Tatxer i el canvi del sentit d'obertura de les portes d'emergència i la millora del porxo de l'Escursell. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, van visitar durant el primer dia de classe els centres públics de la localitat. Ambdós van destacar la normalitat amb què els alumnes i professors s'han incorporat al nou curs. També van fer menció especial de les noves instal·lacions del col·legi, els Pinatons, així com la gran tasca que s'ha realitzat fins al darrer moment per part de l'equip docent del mateix centre. Escoltem l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
Una meravella d'escola. M'atreveria a dir que és un model d'escola a nivell estructural del més innovador. Crec que la nostra comarca en aquests moments podem dir que és la millor escola. I jo penso que a més l'equip directiu doncs, també ha sabut encabir, diguem, aquesta estructura, aquesta part física, diguem, amb el seu model educatiu. Ha estat un repte que avui, dia 12 de setembre, es poguessin començar les classes en normalitat, sinó en una escola de nova creació com aquesta, amb el servei de menjador funcionant el primer dia amb total normalitat.
La direcció del centre també es va mostrar molt satisfeta de la nova instal·lació després d'un estiu de molta feina i treball. Ho explica Carles Gràcia, director del CEI pels Pinatons.
Avui és un dia molt especial perquè hem començat a casa nostra, per fi. Des de la setmana passada divendres vam tenir l'oportunitat de fer una primera trobada, un primer contacte amb les mestres i amb l'espai. També va ser un dia interessant. Tothom té una sensació molt en positiu i molt de que compartim aquest espai, no només físic, sinó que també el concepte d'educar i d'atendre amb respecte i amb qualitat als infants. Això és importantíssim per nosaltres. També és veritat que, sobretot en els grups de treball, els volem garantir durant tot l'any que puguin ser dues mestres amb atenció amb els nens.
També en l'àmbit escolar, la Regidoria d'Educació i Polítiques d'Igualtat va presentar la nova guia d'activitats educatives pel nou curs escolar, que reuneix un centenar de propostes. Maria del Mar Viera, regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, va aprofitar per desitjar un bon inici de curs a tots els mestres.
El nostre objectiu és que aquesta guia sigui per a vosaltres un complement i un suport a la tasca educativa i entre tots volem contribuir a fer un Ripollet més educatiu. És per això que també des de la Regidoria d'Educació estem ampliant les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn. Us desitgem un profitós i bon curs escolar 2006-2007 i us agraïm la vostra implicació en aquest projecte.
Durant la presentació, els diferents responsables van fer una menció especial a les novetats de la guia d'enguany, com la campanya del Fluor o el nou catàleg de recursos per l'educació ambiental. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat va presentar els cursos i tallers que es realitzaran en relació a la prevenció de la violència dins de la parella, el treball amb la diversitat cultural i la immigració, els tallers d'autoestima i el servei de consultoria per als professionals de l'ensenyament. La Regidoria de Cultura va exposar les línies principals de la guia en l'àmbit de la cultura, per exemple, l'Anvers o les exposicions del Centre Cultural. Finalment es va fer menció del nou programa d'extra escolars i es va presentar el programa Escola Pares i Mares, un desplegable que recull totes les activitats que s'estan portant a terme des de diferents àrees de l'Ajuntament, inclòs en el Pla per la Convivència, de la qual s'han repartit uns 6.000 exemplars.
I no deixem el sector de l'educació perquè un any més, amb l'inici del curs escolar, la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet ha endegat el programa d'informació i descentralització als centres d'educació secundària.
Aquest programa es realitza als mateixos centres i té com a objectiu informar els estudiants sobre els temes que els afecten i els interessen, com la salut, l'orientació acadèmica i ocupacional, l'oci i l'educació sexual. Aquest servei es du a terme a l'hora del pati en un espai delimitat que els centres designen i que rep el nom de punt d'informació juvenil. També s'impulsa l'associacionisme, així com la participació juvenil mitjançant la formació de delegats i es porten a terme campanyes relacionades amb temes que afecten els joves i adolescents. Aquest projecte forma part del Pla Local de Joventut de Ripollet i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
I passem a l'àmbit cultural perquè el Patronat Municipal de Cultura i Joventut inicia el proper 1 d'octubre la programació de cursos i tallers del Centre Cultural. Entre el 12 i el 17 de setembre, els nous alumnes i els que portin més de 3 anys hauran de tramitar la preinscripció. Després del sorteig de places, la matrícula s'obrirà el proper 24 de setembre.
En total, el programa ofereix una quarantena de tallers, alguns d'ells organitzats per les entitats culturals del municipi i d'altres pel mateix patronat. Els cursos estan dividits en diversos àmbits, com espais d'arts plàstiques i visuals, aula de música, gastronomia, tècniques de desenvolupament desenvolupament personal, tèxtil i labors, balls, arts escèniques, llengües i altres. També s'inclouen tot un conjunt de tallers adreçats als joves dins de la programació del cafetí de tarda del Casal de Joves, especialment per a la franja de 12 a 16 anys, encara que es poden inscriure joves fins a 30 anys. Com cada any, el Patronat Municipal de Cultura i Joventut ha volgut potenciar la major diversitat possible i donar cobertura a una franja d'edat molt àmplia. La coordinadora del Patronat de Cultura i Joventut, Eulàlia Saló, ha fet una valoració del programa d'enguany.
De fet, tenim un 30 cursos, més o menys, no solament invertits pel Patronat de Cultura, sinó invertits alguns per entitats que tenen la seva seu aquí i fan activitats noves. Els tallers van des de les arts plàstiques a l'aula de música, d'astronomia, textils, labors, tallers. N'hi ha que tenim un de nou, que és de punt de creu, ganxet i quadres de mig punt, aquest és nou. També s'ha de dir que hi ha un de nou que és important, que són un de disfresses per Carnestoltes.
A partir del dia 21 de setembre es publicaran les llistes d'admesos a cada curs i el període de matriculació serà del 24 al 27 del mateix mes. Per a més informació poden adreçar-se al Centre Cultural.
Aquesta setmana també ha tingut especial protagonisme la celebració de la Diada Nacional de Catalunya el passat 11 de setembre i que va comptar amb una gran participació.
Una quinzena d'entitats culturals, socials i esportives, així com partits polítics de Ripollet, van participar a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. L'acte va comptar un any més amb la participació de la Societat Coral al Vallès. La seva secció de veus del Vallès va interpretar diverses peces tradicionals, així com una versió del cant de Ripollet, escrita per Josep Maria Brull, en homenatge a l'artista i en el marc de l'any 2007 com a any Brull. L'acte va finalitzar amb l'ofrena institucional de l'Ajuntament de Ripollet, realitzada per l'alcalde i tots els grups municipals, a excepció del PP. Diverses formacions polítiques locals van organitzar actes paral·lels, com és el cas d'Esquerra Republicana, que va realitzar una ofrena de forma individual i un esmorzar a la plaça de l'11 de setembre. També el Partit Popular va optar per fer la seva ofrena en solitari. Per últim, Convergència Democràtica de Catalunya de Ripollet, que sí va participar a l'acte institucional, va continuar celebrant la diada amb un dinar al poliesportiu.
I no tot han estat bones notícies aquesta setmana. La policia local de Ripollet ha realitzat diverses detencions en diversos àmbits.
Dos agents de la policia local van detenir el passat dilluns, dia 10, un home quan presumptament perseguia la seva dona amb intenció d'agredir-la per segona vegada. Els fets van tenir lloc a la Rambla de les Vinyes. La dona, que presentava als braços i a la cara senyals de l'agressió que havia sofert minuts abans al seu domicili, va sortir al carrer per demanar ajuda als vianants, que ràpidament van intervenir i van donar avís a la policia local. Els agents, que es van presentar ràpidament al lloc dels fets, van detenir el presumpte agressor, que va mostrar una forta i violenta resistència i, com a conseqüència, un dels policies va resultar ferit lleu. El detingut va ser traslladat a les dependències dels Mossos d'Esquadra en espera de passar a disposició judicial. Aquesta és la desena detenció realitzada aquest any per la policia local per delictes de violència domèstica o de gènere. La col·laboració ciutadana també va permetre que la policia local detingués el passat dia 4 de setembre un home, veí de Cerdanyola, quan intentava robar al supermercat Mercadona productes alimentaris per valor d'uns 800 euros. També el dia 11 de setembre, gràcies a la col·laboració dels veïns, agents de la policia local van detenir un lladre que ja comptava amb un ampli historial delictiu.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana. Ens les explica Francina Ricard.
Demà dissabte, 15 de setembre, a partir de les 9 de la nit, el grup d'havaneres L'Espingari presenta el seu nou disc Espingari, 25 anys cantant. La formació montcadenca ha preparat pel concert que tindrà lloc al pati del Centre Cultural un espectacle per rememorar una de les seves primeres actuacions a la dècada dels anys 80. El mateix dissabte, la penya flamenca La Macarena continua amb activitats de dansa i flamenc al seu local del carrer Cot i els Amics del Ball ens conviden a participar en una de les seves sessions al vestíbul del pavelló a partir de les 11 de la nit. A l'agenda d'exposicions de Ripollet per les properes setmanes podem trobar novetats molt interessants. Fins al proper dia 16 de setembre, Espingari, 25 anys cantant, una mostra gràfica de la història del grup, a la sala 1 del Centre Cultural. A partir del dia 15 de setembre fins al 28 d'octubre, l'art contemporani arriba a la sala d'art amb Sessió Contínua, una mostra de treballs videogràfics d'autors contemporanis. Finalment, a partir del dia 18 de setembre i en motiu de les activitats de l'any Brull, a la sala 1 del Centre Cultural, el món del treball a Catalunya durant el primer terç del segle XX, la llavor de la revolució, una mostra de l'Arxiu Nacional de Catalunya organitzada per la CRAC.
Esteu escoltant Info.
Entrem en el segon bloc d'informació local i comencem comentant que el Centre Ocupacional Espaçurs de Ripollet rebrà una subvenció de 600.000 euros per part de la Generalitat.
Aquesta subvenció, impulsada pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, s'emmarca en les polítiques socials del govern i servirà per ampliar les places d'aquest centre ubicat al carrer de Pedró de Ripollet. Els terrenys que ocupa estan cedits per l'Ajuntament per un període de 50 anys. Actualment aquest centre compta amb 48 places que donen feina a persones amb discapacitat psíquica. Amb aquesta injecció econòmica per part de la Generalitat seran 64 les places disponibles. Recordem que l'edifici del Centre Ocupacional Espassur va ser inaugurat el dia 10 de maig de 2007. La instal·lació, de 1.700 metres quadrats, va tenir un cost de 750.000 euros. El grup Catalonia engloba tres entitats sense ànim de lucre dedicades a gestionar i administrar equipaments i serveis destinats a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica i especialment amb retard mental greu.
Tal com hem comentat a l'agenda cultural, el grup Montcadenc de Veneres, Espingari, presentarà demà dissabte nou disc, Espingari 25 anys cantant, a motiu del seu 25è aniversari.
El concert anirà acompanyat d'un muntatge audiovisual per tal de recrear el primer concert del grup l'any 1982. El passat dimecres 5 de setembre, el Centre Cultural va presentar la mostra gràfica de la història del grup, que es podrà visitar fins al proper 16 de setembre. La inauguració va ser presidida per Eulàlia Saló, coordinadora del Patronat Municipal de Cultura i Joventut, i va comptar amb les intervencions de Dolors Puig i Joan Pere Arnau, membre i fundador respectivament del grup, i Ferran Torné, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Ripollet. Dolors Puig, en la seva intervenció, va expressar el que han significat tots aquests anys a l'Espingari i va tenir un record pel desaparegut Andreu Navarro.
Realment definir quina ha estat la trajectòria del grup, quins van ser els seus inicis, com va evolucionar i com va créixer, seria tan llarg d'explicar com els 25 anys de dia a dia l'han fet el que avui és un dels grups capdavanters de Catalunya dins d'aquest sector, dins del món de la vanera. En un dia com avui aquí a Ripollet, evidentment que no podem deixar de tenir un record no especial, sinó molt, molt i molt especial pel nostre amic i company com va ser l'Andreu.
El regidor de Cultura, Ferran Tornel, va donar les gràcies al grup per la seva implicació i estima cap a Ripollet, tot i que es tracta d'una formació de Montcada. També va destacar la tasca que ha realitzat el grup durant tots aquests anys, portant la música i la cultura catalana fora de les fronteres nacionals. Un cop finalitzats els parlaments, el grup va interpretar dues peces del seu repertori, L'avi de la plaça i Història de la balada d'en Lucas.
I seguim parlant de cultura perquè la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals s'ha adherit a la celebració de l'any Brull amb l'exposició al món del treball industrial a Catalunya del primer terç del segle XX i la 17a trobada de gegants a Ripollet.
L'exposició es podrà veure a partir del proper 18 de setembre al Centre Cultural de Ripollet i està produïda per l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta mostra permet, a partir de les fotografies, visualitzar de més a prop els anys del Brull jove. Un aspecte destacable de l'exposició és el fet que els avenços tecnològics donaran pas a principis del segle XX a l'aparició de la fotografia de premsa, considerada a partir d'aleshores un document de gran valor social. D'altra banda, el dia 7 d'octubre tindrà lloc la 17a trobada de gegants de Ripollet amb el protagonisme dels gegants Gonçal i Teresa, construïts l'any 1991 amb la col·laboració de la família Brull. Els dos gegantons representen dos mestres de la primera escola pública de Ripollet, en Gonçal Bonilla i la Teresa Vila Arrufat. Tots dos van contribuir molt activament a l'alfabetització de la població local en un període de grans canvis econòmics, polítics i socials. Brull va exercir de mestre ajudant de Bonilla el 1927 i va col·laborar amb la CRAC perquè els familiars dels dos mestres autoritzessin la construcció dels gegantons.
I parlant d'exposicions, a partir de demà, 15 de setembre, la Sala d'Art del Centre Cultural acollirà una de les mostres més arriscades que ha proposat el Patronat Municipal de Cultura i Joventut fins ara. Sessió continua un conjunt de treballs videogràfics realitzats per diferents autors contemporanis.
El proper dilluns 17 de setembre, a 7:45 del vespre, el Centre Cultural inaugura la nova mostra artística de la Sala d'Art, Sessió Contínua. L'exposició és el resultat de 5 anys d'experimentació i feina per part dels 10 artistes que exposen a la mostra. Amb aquesta nova proposta, el Patronat Municipal de Cultura i Joventut vol acostar als ciutadans de Ripollet art de tots els estils i tendències i donar les eines necessàries perquè sigui entenedor i atractiu per tothom. Segons va afirmar el regidor de Cultura, Ferran Tornel, a la presentació de l'exposició el passat dijous 6 de setembre és un canvi radical de rumb en allò que ha estat l'art al Centre Cultural fins ara.
Que és important aquesta exposició pel nou concepte i la nova filosofia que volem adaptar aquí a Ripollet. I un dels vehicles és la nova sala de l'art. La nova sala de l'art volem que sempre que es pugui, si possible, s'ompli de contingut amb diferents tipus d'artistes i d'obres contemporànies.
La programació de l'exposició també proposa un seguit de serveis complementaris per l'ús dels ciutadans. Durant els dies que la mostra resideixi a Ripollet, les escoles, esplais i grups formals podran realitzar visites comentades i tallers experimentals. D'altra banda, els dies 8 i 16 d'octubre, a partir de 7:45 del vespre, es podran fer visites comentades sense concertació prèvia. També s'han programat 3 sessions del curs Llegir imatges en moviment i una de les artistes de la mostra realitzarà un taller sobre els usos dels espais públics.
I ja per últim hem de parlar de la Festa Major de Ripollet, i és que la Regidoria de Cultura ha fet valoració de com ha anat aquesta celebració.
El que s'esperava com un concert íntim i de petit format es va convertir en la gran sorpresa de la programació de la Festa Major 2007 de Ripollet. La nit celta de dissabte, amb l'actuació del grup Hambres, va comptar amb un ampli i variat públic. Aquesta ha estat una de les reflexions realitzades pel regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornel, durant la roda de premsa de valoració de la Festa Major, on va estar acompanyat per David López, membre de Trabucaires i de la comissió organitzadora. Tornel va destacar, juntament amb la nit celta, la gran acceptació d'altres activitats com la baixada de carretons, l'exhibició de balls de saló, el mercat medieval, el confeti i, en general, la major part d'actes de cultura tradicional i popular. Una de les conclusions extretes per la comissió de Festa Major és que cal ampliar el nombre d'activitats, especialment per a la gent jove, amb l'objectiu que tinguin més possibilitat d'escollir, tal i com explica el regidor de Cultura.
Que no s'ha fet major, a què pareix que si hem vist que qualsevol dia hi ha hagut algun forat on no s'ha ofert, o que si hem vist que la gent jove no s'ha vist atesa a la seva oferta, al seu cinesor, etcètera. És a dir, si a punt de fer dos més concerts o quatre, hem de fer 7 o 8 d'albes combats, tot això són debats que estan aquí sobre i que creiem que s'han de valorar.
A més, consideren oportú ampliar fins dilluns activitats com el mercat medieval i continuar treballant per ampliar el nombre d'espectacles i activitats artístiques al carrer. Tornel va afegir que continuaran treballant per millorar i renovar la Festa Major i que per a la comissió és molt important comptar amb l'opinió del poble. David López, membre de la comissió, va destacar que en aquest segon any de treball han volgut potenciar aquelles activitats que l'any passat ja van funcionar i es va mostrar segur que podran millorar la festa de cara a la propera edició.
Esports.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon Argenter, molt bona tarda.
Bona tarda.
Crec que aquest cap de setmana només podem parlar de dues competicions, és així?
Dues i podríem dir mitja, perquè el Club Hockey Ripollet també comença la competició, però com cada any fallos de la Federació Catalana de Patinatge Artístic doncs fa que facin grups que siguin imparts i al Ripollet li toca descansar la primera jornada.
Déu-n'hi-do. Parla'ns d'aquestes competicions, quines són?
Doncs mira, comença la gent molt esperada, començarà ja la Lliga de Futbol de la categoria preferent, on es fa el Club de Futbol Ripollet. Començarà a debutar aquest diumenge amb un històric, com és la Club de Futbol Lloret de Mar, amb la possibilitat de que només hi ha dels 16, sigui 16 equips, hi ha dos grups, poden pujar només que els campions de cada grup, o sigui que té molt difícil per pujar. De totes maneres, l'entrenador diu que el que vol és començar a assegurar els partits per no baixar de categoria.
Parla'ns una mica de com s'ha presentat l'inici de la temporada, ja que comentàvem que només tenim aquestes dues competicions. Hi ha molts canvis respecte a la temporada anterior?
Doncs mira, de la temporada passada queden 7 jugadors, la resta són 12 fitxatges nous de diferents equips del Vallès, i llavors la incorporació de dos jugadors juvenils que passen, com són Jaime García Gutiérrez i Francisco Serrano, conegut amb el nom de Fran, que són tots jugadors juvenils que estan dintre la plantilla dels 25 jugadors que tindrà aquesta temporada l'entrenador José María Izquierda, que continua un any més com a entrenador del Ripollet. Ha fet partits amistosos, han guanyat uns quants partits i la prova serà ja aquest diumenge al camp de Lloret de Mar. I primer partit que jugaran aquí a casa serà la setmana que ve contra l'Escala de Girona.
Pel que fa a la resta d'equips, hi ha algú que comenci baixant de categoria?
Doncs hem de dir que el món de bàsquet, que comença la Lliga la setmana que ve, tenim un altre històric, el Ripollet jugarà al camp del Mollet, doncs el Ripollet va baixar de la Lliga EVA, va baixar a la primera categoria, i l'equip del Ripollet B, també de bàsquet, va baixar de la segona categoria a la tercera categoria. També començarà a foc la setmana que ve, i el que va salvar la categoria última hora va ser el Gasó, que també comença l'equip A la setmana que ve. El que passa és que aquest any l'equip del Gasó incorporarà 5 equips, un sènior i dos equips femenins més. Això pel que fa al bàsquet. Pel que fa al balonmano, no començaran fins a octubre, i en el món del futbol sala han de dir que també avui tindrem protagonistes precisament el futbol sala i jugaran al camp del Inca, i han de dir que el Ripollet pot jugar dos nous, quasi se n'han quedat 3 o 4 del primer equip. El màxim golejador de l'any passat, doncs Sergio Ruj, ha fitxat pel Montcada, i llavors ha hagut d'agafar mà l'entrenador José Estremera, ha hagut d'agafar mà dels jugadors que jugaven dels juvenils, passar-los al segon equip, i del segon equip passar-los al primer equip.
Sí, que comencem una temporada força variada respecte
força variada.
L'any anterior. Doncs alguna novetat més pel que fa a l'esport aquest cap de setmana?
Novetat, doncs, de que mica en mica es van incorporar. Aquest cap de setmana, com dèiem, més era Lloret-Ripollet, el Inca Ripollet de futbol sala, i llavors el Ripollet de hockey, que descansi, no jugarà la setmana que ve contra el Sant Celoni. A partir aquesta la setmana del dia 23 ja començarà a muntar el bàsquet i el 29 s'incorpora ja el tenis taula amb el primer partit contra l'Oviatu i les noies contra el Finca Ripollet contra el Balaguer.
Hem de recordar també per últim que demà dissabte el Ripollet Unió Atlètica celebra un sopar de gala i un ball del poliesportiu amb motiu del seu 25è aniversari, que doncs, durant la temporada passada ja va celebrar la major part dels actes del seu programa. Un acte que s'iniciarà a les 9 de la nit, no?
Sí, hi haurà una trobada, inauguració de l'exposició, hi haurà a dos quarts de 10 un pica-pica, a les 22 del sopar, a dos quarts d'11 al Parlament, reconeixement del 25 aniversari, reconeixement de la temporada 2007-2006, i llavors ja, a partir de les 12, doncs hi haurà ball amb karaoke.
Molt bé, doncs aquesta és una, suposo que la celebració més important que tenen dins del seu 25è aniversari al Ripollet Unió Atlètica. Ramon Argenter, moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
La setmana vinent.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I una de les notícies destacades d'aquesta setmana, com ja els hem explicat, és la presentació per part de l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet de la primera demanda interposada a Espanya per malalts passius contra l'empresa Uralita. Aquesta reclamació encarregada al gabinet Roca Llunyent, juntament amb les demandes interposades pel gabinet jurídic d'UGT, van ser exposades ahir en assemblea al Teatre Auditori. Per parlar d'aquest tema ens acompanyen avui a l'Info Salvador Mañosa i Leontí Trabalón, president i secretari respectivament de l'Associació d'Afectats per l'Amiant. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs parli'ns d'aquesta gran notícia que ens han presentat aquesta setmana. A finals de setembre es presentarà aquesta demanda. A quantes persones representarà?
En aquests moments la demanda l'entrem per 48 persones, dels quals, diguem-ne, 48 persones que s'ha de manllevar 7 que entraran com a demanda familiars, que són per persones que estan mortes.
Quines són les afeccions que pateixen els malalts passius?
La mateixa que un treballador, l'únic que és ofec constant, no poder ser una persona normal, no puc caminar més de pressa que una altra, no puc practicar qualsevol esport, no he pogut jugar amb la meva filla, no he pogut jugar amb els meus companys al partit de Costellada. Tinc una capacitat meva pulmonar, cada oscuro la té, segons el grau d'afectació, d'un 33%. Una persona sana i normal de la meva edat té un 93-96%. Haig d'estar 16 hores enxufat amb una màquina d'oxigeno per estar en condicions humanes per viure.
No ho he volgut comentar al principi perquè no sabia si vostè volia dir-ho o no, parlar en primera persona perquè vostè és un afectat passiu d'Uralita.
Sí, no, perquè jo parlo, quan parlo per mi, parlo per tots. O sigui, tots els que estem afectats més o menys greu tenim tots aquests símptomes.
I estem parlant d'aquestes peticions que es fa, aquesta demanda contra Uralita, demanen danys físics i també morals, que és el que em comentava ara. No ha pogut jugar amb la seva filla.
Sí, sí, a mi m'han destruït la vida. A mi i a tots, o sigui, a tots ens ha destruït Uralita o l'Amiant, ens ha destruït la vida. Tu has pogut jugar, has pogut saltar, has pogut anar a banyar, has pogut fer això, has pogut fer això, esquiar, el que sigui. Jo no.
Uh-huh. Un cop l'empresa Uralita doncs, va plegar, va desmuntar i desmantellar, continua, suposo, haver-hi afectats per l'Amiant, no?
Sí. Segueixen i és un peix que es mossegarà la cua perquè no hi ha cura de les autoritats de vigilar. Bueno, primer s'ha informat molt bé, però sobretot a les autoritats, de que l'amiant és un mineral indestructible que en el subsol i en el terra de Cerdanyola, sobretot, i ara estic veient unes imatges que acabo d'enviar a l'alcalde de Cerdanyola, o sigui, l'amiant pur el puc tocar-lo amb la mà. I o sigui, aquell amiant pur el dia de demà pot arribar a matar de 15-25.000 persones.
I parla d'una deixadesa de les autoritats en aquest sentit.
Sí, perquè no tenen una cura, perquè estan avisats des del dia 20, des del mes d'agost, normalment no digui el dia perquè no me'n recordo, i avui ha tornat a ser notificada que està igual, que ningú ha fet res i que és un perill, però un perill latent.
Perquè s'ha parlat abans, durant molts anys es parlava de que el terra dels carrers respirava, no? Hi havia partícules d'amiant.
Sí, sí, sí. La fàbrica, bueno, aprofitant-se de la ignorància del poble, que no sabien que aquest era un joc, que era un mal que posant-hi uralita s'evitava el fang, i clar, pues, tothom ha trepitjat uralita, respira uralita, i tothom crec que a nivell de l'època meva té amiant en els pulmons.
Resulta difícil demostrar aquesta relació entre uralita i malalts passius?
No, gens. Perquè gens difícil. O sigui, la malaltia que és pel treballador és per mi. Només ho fa exclusivament l'amiant.
Vostè viu relativament a prop?
De l'altra banda. Vivia.
Vivia.
I treballava 24 hores, en plan de conya.
Què aporten quan fan la demanda per demostrar aquesta relació? Aporten documents mèdics? Tenen confiança en que això tirarà endavant?
I guanyarem.
Diguem que nosaltres el que portem, lògicament, són dades mèdiques que s'han fet, evidentment, amb tots els malalts que presenten aquesta demanda, doncs, se'ls ha fet la revisió metge, tant el que seria radiografia o TAC, espirometria, etc. Vull dir que hi ha un historial mèdic amb el qual avala que ells tenen aquest material a l'amiant dintre el cos amb diferents formes, eh? Tant sigui amb plaques fibrals com amb, hi ha amb càncers, i hi ha alguns que doncs, malauradament estan quasi en situacions molt apurades, que inclús doncs, amb el transcurs d'aquests 4 anys que em té la demanda se'ns han mort 4 persones més 3 que ja portàvem. Vull dir que es van morint contínuament i possiblement doncs, amb el transcurs de 2 anys doncs, es moriran 10, 12 o 15 persones més. És una malaltia que no té cura, no hi ha manera, i que està demostrat que només ho porta l'amiant. Per això aquella relació entre el malalt i l'empresa Uralita està molt, diguem-ne, demostrada amb el fet de que només es pot produir per l'amiant, i està constatat i demostrat que la proximitat d'aquestes persones que vivien, han viscut en algun període de la seva vida a una distància entre 50 metres i 350 metres doncs era lo suficientment acostat com per estar empassant inhalant al mateix temps que respirava les partícules que quedaven en suspensió de la brutícia que sortia i emanava de la pròpia fàbrica.
Estem parlant de que aquesta primera demanda afecta, representa 48 persones, però d'afectats parlem de centenars. De quants parlem?
Mira, la veritat sigui dita és que hi ha moltíssima gent i segurament seríem imprecisos dir un número molt exacte. Però sí, et diré que, per exemple, en casos d'estudi d'un gabinet de metges que hi ha aquí a la comarca, que estaven destinats per la conselleria per fer un estudi i un seguiment dels malalts, en tots els seus casos, estan parlant de que fa 2 anys estaven sobre els 600 casos ja constatats de que hi havia malalts. Això sense tenir en compte tots aquells que no es poden verificar doncs perquè no ha arribat el moment adequat en el qual per alguna revisió o alguna cosa se li ha trobat. L'exemple és la meva senyora. La meva senyora, partint a fer-li una operació d'hèrnia de hiato, li van tindre que fer les proves i unes radiografies. Com a conseqüència, li van trobar l'altre. Doncs, com aquest cas, pot haver-hi moltes persones que no el trobassin en aquesta situació, doncs encara no li han pogut trobar. Per això dic que, hipotèticament, el que sí diem és que des de fa un parell d'anys que van fer aquesta revisió, hi havien, més o menys, constatat uns 600 i pico de casos a Sardinyola que tenien, de gent que ho tenien ara. Clar, quanta pot ser? Pot ser segurament molta més.
Perquè des de l'associació, si no m'equivoco, es va impulsar la creació d'un cens, no?, d'afectats amb els metges de la comarca.
Sí, efectivament, d'això és el que estem parlant. El que passa és que quan diuen constatat hi ha molts més, però ells, després de fer un estudi, de fer una sèrie de visites mèdiques, llavors és quan constaten els malalts. Mentre hi ha molts doncs, que estan amb aquest d'allò de revisions constant i de més, que potser preveuen que pugui tindre i avui per avui no el surt, però igual d'aquí 2 anys sí. Pensem que és una enfermedad que té una latència molt gran. I per tant, des de que s'aspira aquest producte, aquest material, i entra dintre el cos, els pulmons, o la pleura, doncs poden passar amb des de 10 fins a 40 anys. Pot sortir i es pot desenvolupar aquesta enfermedad a dintre. Amb la qual està pensat doncs, que d'aquí a l'any 50, segons previsions, encara moriran 30 o 40 mil persones més. Per aquest motiu.
Perquè hem d'explicar, perquè la gent ho entengui, que les partícules de l'amiant funcionen com una mena de vidres petitons.
Sí, sí.
Que
és una fibra cristal·lina 3 micres de llarg per mitja d'ample, indestructible i cancerígena de primer ordre. Entra al cos per inhalació, fa una càpsula, s'està allà, quieta, tita, i el dia que li dóna la gana surt a passejar i aquell dia te la fa.
perquè és una mena com la defensa del cos per, sí, per detectar, no? Sí, aquesta
quan
partícula.
Entra la fibra en un cos jove, el cos, quan el fas mal, fas una crosta, tot això, fa com una espècie de crisalda. Queda allà encapsulada, està allà quieteta, i després, quan li va bé, surt a passejar, i malament el lliga surt a passejar, perquè no és una sola fibra que la que fa mal.
Clar. Hem de parlar, continuant parlant d'aquestes demandes, que ahir també a l'Assemblea es va parlar de les reclamacions que ha realitzat el Gabinet Jurídic de la UGT a l'Institut Nacional de la Salut, de la Seguretat Social, perdó, i a l'empresa Uralita. Quina és la situació actual dels jubilats i jubilades amb asbestosi actualment? Com ho tenen?
Per part de, parles del tema de UGT, per tant estem parlant dels extreballadors. Que el tipus d'extreballador és un altre tema que ho porta directament al gabinet, i l'únic que fa és veure exactament el grau d'enfermetat que tenen, si a través d'aquest grau d'enfermetat és possible quina pensió tenen i si hi ha possibilitats de demanar una revisió d'aquesta pensió. Pensem que hi ha molta gent que no té reconeguda aquesta enfermetat com a enfermetat laboral, la tenen simplement com a enfermetat comú. Clar, la prestació que rep d'una manera o d'una altra és molt diferent, amb la qual l'únic que es fa és que quan es veu que aquesta persona està malaltida i està en un grau bastant elevat, es fa una revisió i a partir d'aquí es demana que passi d'enfermetat comú a enfermetat laboral perquè la prestació és molt més alta. Per dues raons, perquè s'entén que aquesta persona amb la seva estat doncs necessita el màxim ajuda possible, i de passar de pensions, que estem parlant de pensions que poden ser entre 400 i 500 euros, a passar a una pensió que pugui tindre de 1.800 o 2.000 euros, varia molt. Amb això es pot, lògicament, aquesta persona doncs pagar el fet que tingui una persona que el cuidi o que estigui, li faci les feines més importants de la casa, perquè aquestes coses són coses que amb aquest estat difícilment ho puguin fer.
Costa molt arribar a aquest reconeixement, aquesta malaltia professional?
Fins ara no ha sigut massa complicat, perquè evidentment la malaltia existeix, i quan existeix, com que és una sèrie de valoracions mèdiques, doncs no és difícil, sincerament. Quan hi és la malaltia, hi és, i punt, no es pot amagar, eh?
Pel que fa a les pensions de les vídues, s'han aconseguit avenços en els darrers anys?
En aquests moments, precisament pel mateix motiu que s'està treballant per aconseguir aquest reconeixement, lògicament, en el moment que es reconeix la malaltia laboral, com que té una pensió més alta, lògicament les viudes passen també d'alguna manera a beneficiar-se en el moment que es poguessin enviudar. Inclús s'ha donat el cas d'alguna persona morta amb el qual se li ha fet reconèixer, posteriorment ha estat fent-li la sentència, la revisió, per passar-lo a el que seria enfermetat laboral. Amb aquest transcurs de temps ha mort, se li ha reconegut, i ha mort a cap de pocs mesos, i el fet de que li hagin reconegut en un espai de temps curt, clar, fa que la viuda, el 51%, que em penso que és el que pertocaria a la viuda d'una enfermetat laboral o una enfermetat comuna, la diferència és molt important, per allò que diem, que passen a ser una prestació molt més alta. D'alguna manera és reconeguda i s'ajuda, sí.
Parlem dels afectats, dels males passius, però parlem d'Uralita. Fins a quin punt ha reconegut alguna vegada responsabilitat en aquests casos?
Comença a reconèixer-ho, comença amb els treballadors. Ara, per això estem esperançats, il·lusionats, que amb aquesta demanda civil hi hagi aquest forat legal i creem jurisprudència.
Parlàvem abans de que no han rebut el suport esperat a nivell de l'administració respecte
mai
a l'empresa.
Això ho hauríem d'interpretar de dues maneres. Ajuda per part de l'administració fins fa uns anys és que no hi havia massa consciència, o no es volia, no sabria dir-ho, eh? Si el que és veritat és que no hi havia massa consciència del problema, o no es tractava el problema amb la magnitud que representa aquest problema, que és un problema de grans dimensions. No és alarmisme, però sí que és una cosa que s'ha de tractar molt curosament, perquè s'ha de treballar amb la mesura de reconèixer allò que ja s'ha fet, i a més de treballar amb el que és el tema de la prevenció. Fins ara, fins fa pocs anys, això no s'havia fet. A partir de fa 3 o 4 anys que nosaltres vam incidir, sí que estan veient que a través, suposo que nosaltres estem insistint, doncs s'ha començat a agafar consciència per part de la pròpia Generalitat. La Conselleria de Salut Pública doncs n'ha fet aquest grup que diem de metges a la comarca, que estan treballant per elaborar aquest cens de gent afectada. S'ha fet que hi hagi l'equip de metges que faci un seguiment a tots els extreballadors cada any, vull dir, un seguiment acurat, i s'està fent de totes maneres també el fet d'intentar a través dels ajuntaments treure normatives de més que vagin amb la línia de fer una bona prevenció en tot allò que respecti possibilitats de tirar amiant a l'ambient, al mig ambient. Clar, s'estan fent coses, realment s'estan fent coses ara. Per això hem de parlar de 4 anys enrere o d'ara. Des de 4 anys cap aquí hem d'entendre que comencen totes les entitats i les autoritats i demés a tindre consciència de la malaltia i a posar-hi el pil a l'agulla. Nosaltres estem molt contents de veure si ho poder uns exponents que són els que han fet que això es destapi i comenci a agafar l'interès que realment té. I a partir d'ara lluitarem, ja que hem arribat amb el punt que ens vam fixar, l'associació, que era entrar aquesta demanda, el segon pas que tenia molt clar i que ja estem treballant amb l'Ajuntament de Ripollet-Cerdanyola, amb una comissió tripartita des de fa més d'un any i mig, que es treballem i ens anem ajuntant de quan en quan, és ajuntar-se molt més, reavivar aquesta comissió de treball per tal de posar-hi tots els mèrits que siguin amb el tema de la prevenció. Cosa que prevenció i divulgació del tema, perquè moltes vegades la gent per desconeixement doncs poden arribar a malaltir. Un cas per exemple pot ser una persona que amb el seu pati, la seva casa, doncs tinguin 10, 12 o 15 metres quadrats de placa, que avui el dia és molt, molt usual que hi hagin. Clar, si la gent no té coneixement del perill que té el tractar d'una manera errònia aquest material, doncs lògicament el millor l'agafarà, el trencarà, el disnuclearà per llançar-lo, el farà trossos, i a la vegada que ho estigui fent estarà respirant ell mateix aquestes fibres. Doncs ell mateix ja està entrant amb la possibilitat d'enfermera que fa l'enfermetat. Si a més aquest senyor doncs ho llença amb un abocador o qualsevol camp, que cosa també freqüent, doncs també pot passar que una persona que vagi per allà o que estigui en vigi el mateix aire aixequi aquesta polsina, i persones que puguin passar aproximadament també puguin agafar aquesta malaltia. Evidentment que no són conscients ells d'això, ho sabran d'aquí 10 o 15 anys si tenen la mala sort que ho desenvolupin, perquè llavors els hi sortirà. Clar, totes aquestes coses des de les autoritats sí que, o de les persones que tenen consciència de responsabilitat, que ho han de tindre assumit i han d'intentar treballar per evitar que aquestes coses puguin succeir.
Parlàvem del desconeixement, però també a vegades podem parlar d'interessos per les constructores que han de demolir alguna construcció, que saben que tenen una lita, i això potser és el que costa més de controlar, no?
Hi ha una legislació que obliga a retirar-la d'una forma molt concreta, que és la legislació vigent des de l'any 2000. Per tant, vull dir, aquí no hi ha excuses. Ja sabem que feta la llei, feta el trapa, feta les regles, cadascú se la salta, però per això és el que nosaltres entenem que des dels ajuntaments, que són els que donen els permisos per les obres, s'ha de fer una vigilància acurada, i sapiguem doncs que el permís és per enderrocar una teulada, una nau o el que sigui, el primer que s'ha de fer és fer primer una inspecció ocular per veure si hi ha possibilitats de que hi hagi aquest perill, perquè hi hagi plaques de fibrociment, i si hi són, evidentment han d'obligar que l'empresa constructora, la que sigui, que ho vulgui fer, doncs se n'ha de fer responsable de treure de la forma correcta. Per això ja hi ha empreses especialitzades.
Potser aquesta és de ser la tasca més important en la que s'ha de centrar, no? Potser un ajuntament en aquest sentit.
Sí, amb aquest ja...
A part de donar informació per la gent de casa, no?, que tingui cura amb això, però a vegades no és tant la desinformació, sinó intentar, doncs, escapar una mica, no?
És que la informació, passa una cosa, que la informació a nivell de constructores segur que ho saben.
Clar.
Una altra cosa és que vulguin
fugir. Referia, no?
Per tant,
la cura
de l'Ajuntament ha de ser vigilància, vigilància, vigilància. Perquè pel pas dels particulars, el tema està en que, com que per llei no es pot tocar ni manipular ni desfer-se, i ha de ser a través d'unes empreses especialitzades, aquestes empreses especialitzades, i aquest retiro és car. Clar, un particular que tingui una poca quantitat de plaques, al moment que s'adreça a l'Ajuntament, escolti, que puc fer, li dona l'adreça, el número de telèfon d'empresa d'aquestes, perquè es posi en contacte. Demana amb aquesta empresa i diuen, sí, no hi ha cap inconvenient, podem retirar. Això té un cost exageradament car per aquestes persones, que poden estar a l'ordre de 2 a 3.000 euros. Clar, qualsevol particular retirar aquestes plaques amb un cost tan elevat no és possible, perquè han tenir la vida de la gent del carrer. La gent del carrer no pot arribar a aquests costos. Aquesta és l'altre pas que hem de treballar, conscienciar que no es pot alegrement trencar per la perillositat que té, i treballar amb la línia de que dintre des dels propis ajuntaments puguem treballar de formes que hi hagin abocadors municipals on de poder deixar aquesta engruna, sempre desmuntada i tractada correctament, embolicada, que s'hauria de fer en dirigida com s'ha de manipular, i deixar-ho allà, i després les autoritats corresponents, als ajuntaments, el que sigui, que el retiro els dipòsits que ja hi ha per aquests temes. Vull dir, sempre una mica la considero, però crec que és la part més difícil de fer entendre i la més difícil de fixar, perquè el particular és molt difícil, no ha de demanar permís a ningú, teòricament.
Però hem de parlar de que el cost és molt elevat.
És, però també la consciència del que repercuteix una vegada s'emmalalteix la gent, via seguretat social, via el que vulguis, doncs clar, jo crec que des de les parts dels ajuntaments i els estaments oficials han de tenir en compte que a vegades és millor gastar per previndre que no tindre que gastar després per curar algú que ja no té remei.
Perquè tampoc que volem crear alarmisme, si una persona té plaques d'uralita al balcó o a la terrassa o on sigui, vull dir, en aquests moments no corre cap perill, no. Perquè el tema és esmicular-ho, no? És la destrucció d'aquestes plaques.
Efectivament, si no es toca, no té per què tindre cap mena de problema, absolutament cap. Vull dir, no ha d'haver-hi alarmisme. El problema estaria sempre quan es volgués trencar i manipular de forma incorrecta. Mentre no es toqui, no passa res.
Doncs per acabar, sembla que l'associació està satisfeta de com està anant la seva feina d'aquests darrers anys cap aquí. Quins són els seus objectius ara per ara, avui per avui?
El que deia el Tino, o sigui, acabar de fer la demanda, presentar-la i ser sí, una mica una mosca, com va dir ell, que anirem picant la cresta de les autoritats perquè facin complir aquestes normatives que ja estan i que la gent no els les salti.
Doncs esperem que tot això pugui acabar sent realitat, que tothom s'involucri en aquest tema i que doncs, les demandes arribin a bon terme. Salvador Mañosa i Lonti Trabalón, president i secretari d'aquesta associació d'afectats de l'amiant de Cerdanyola i Ripollet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Esteu escoltant Info.
I abans d'acabar fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana.
L'Associació d'Afectats per l'Amiant presenta una demanda pionera contra l'empresa Uralita S.A.
Més de 40 cursos i tallers al centre cultural.
Detingut un home quan intentava agredir la seva dona a la via pública.
El centre ocupacional Les Passos de Ripollet rebrà una subvenció de 600.000 euros per part de la Generalitat.
L'Estingari celebra 25 anys d'història.
Exposició de videoart al centre cultural.
La CRAC presenta dues noves activitats amb motiu de l'any Brull.
I fins aquí l'info d'avui divendres 14 de setembre. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us hem ofert aquest programa Fran Lladó, Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Rem Herrera. Per acabar, els deixem amb un tema del grup de veneres L'Espingari, que demà celebra el seu 25è aniversari amb un concert al pati del Centre Cultural a partir de les 9. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.
De l'horitzó la ratlla ben traçada i a la granyina daurada pel sol rom. En terra és poc, encara és matinada, i a les cames de llistes ja hi neix el sol.